Adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantadíssim de parlar amb vosaltres. I avui començarem per un què, en tot cas. Demà, dia 28 d'abril, està previst que els diferents sindicats d'educació, els majoritaris, com USTEC, com a ESPEC, doncs presentin o expliquin les noves jornades i convocatòries de vaga del sistema educatiu català, en aquest cas. Ja sabeu que tenim aquí un pols realment interessant i fins i tot amb un punt d'absurditat, tot s'ha de dir, entre els docents i l'administració. Abans de res, el punt d'absurditat és perquè, segons l'administració, ja s'ha arribat a un acord. El Departament d'Educació ja dona per bo l'acord al que es va arribar amb els sindicats UGT i Comissions Obreres en el marc de l'educació. I ràpidament ho han fet molt rebombori, s'ha publicat, s'ha parlat molt de que ja s'ha posat en marxa, ja estem posat en marxa, tot això. Però no oblidem una cosa, i és que aquests dos sindicats, UGT i Comissions Obreres, són dos sindicats minoritaris dins de l'àmbit de l'educació. En altres àmbits no, però en aquest en concret són dos sindicats minoritaris. Els sindicats majoritaris no han acceptat aquest acord i han continuat endavant de tot això. Ara, clar, quan parlaven de tot el tema, comença un pols importantíssim. Un pols importantíssim que va afectant a moltes coses. Perdó. D'entrada, aquest pols dels docents amb l'administració, entre altres coses, va començar per les cases de colònies, per les activitats extraescolars, en aquest cas. De fet, les cases de colònies alerten d'una caiguda del 53% de la reserva de cara al curs vinent. I és que, en principi, ja els docents es plantaven. No farem colònies. I això és el que ens explicava el perquè l'Agustí Linyan, que és professor de l'Escola Santa Maria de Gardeny de Lleida.
Què passa? Que les colònies, tot el que comporta el tema de les colònies, que és fer hores i hores que no te les paga el departament, que no te les compensen de cap manera, doncs creiem que era una bona manera de pressionar el departament, doncs, amb aquesta idea de dir o senteu a negociar o acceptem les condicions que s'estan plantejant des dels treballadors i treballadores o comencem a eliminar accions i activitats que se fan als centres educatius.
Clar, aquesta és la qüestió. Ja prenem pols, però és que, en principi, els professors no, bueno, en funció de l'acord. Ara l'acord sembla que el que s'ha tancat en comissions i UGT donaven 50 euros per nit passada fora de l'escola. Per nit a colònia serien 50 euros. Però els sindicats majoritaris diuen que aquests 50 euros no cobreixen absolutament res de tot això. Clar, fins ara no hi havia cap compensació.
Clar, és que no sol és això, sinó, clar, les colònies comporta, més enllà de les hores, perquè comporta pernoctacions, sempre han comptat o sempre han tingut la seguretat de que ho feien des del voluntarisme i des de la bona voluntat i vocació dels mestres i de les mestres, i això no es compensa de cap manera.
Clar, aquest és el que, en principi, ara aquest primer principi d'acord eren 50 euros per nit fora. Però, clar, insisteixo, els sindicats majoritaris diuen que això no és el què. Clar, on està el travessant de tot això? Que hi ha tant l'administració comenten que s'està agafant com a hostatges els alumnes. És una manera de fer un cert xantatge emocional perquè els alumnes s'està privant d'una educació determinada. És xantatge emocional, això?
Clar, és que nosaltres no acceptem aquest discurs xantatgista de si pels nens. Aquí el que s'ha de dir és que ens estem deixant la pell per l'alumnat. Fiquem hores i hores i energies i salut mental per poder garantir l'educació dels infants, i ara que ens diguin que això és anar contra els infants, doncs no ho tolerem. Evidentment que som defensors d'aquest tipus d'activitats, evidentment que som defensors de les colònies com a valor educatiu pedagògic, però clar, fins a cert punt ens troben, no? Ens prenen pel pit del sireno fins que la gent diu prou.
Eren les declaracions que feia aquest mateix programa l'Agustí Liñán, el professor de Santa Maria de Gardeny de Lleida. Estem parlant d'unes declaracions d'una xerrada que ja feia setmanes que la vam tenir amb ell per explicar-nos tot això, no? Quan va començar el tema de l'amenaça o de dir no farem colònies, no farem colònies, comencem a limitar les coses. Clar, quan parlem d'una situació tan vocacional i tan delicada com educació, és curiós que encara estem així. És curiós que encara estem així. Sembla que fins i tot convingui. És una qüestió curiosa. Ara, aquí ja tenim dos perjudicats dins d'aquesta pressió. Un, els alumnes, i dos, les cases de colònies. No dic que no, que els professors han de reclamar el que creuen que és seu. Vull dir, és una qüestió de posar-ho a l'hora. Ara, fins a quin punt el departament està fent les coses o no? De fet, un dels damnificats davant de tota aquesta batalla són les cases de colònies, que alerten d'una caiguda del 53% de reserves de cara al curs vinent pel boicot dels professors de molts centres que s'han plantat, com explicava el mateix Agustí, pel bloqueig de les negociacions amb educació. Això és una mesura de pressió, És una caiguda molt similar. Mireu, per fer un paral·lelisme, què significa aquest 53% de caiguda de reserves a les cases de colònies? Per fer un paral·lelisme, per entendre-ho i tenir-ho clar, és una caiguda molt similar a la que ja es va patir durant la pandèmia. Aquest és el nivell. Recordeu durant la pandèmia que hi va haver tot allò de les cases de... Doncs estem a un nivell similar. Posa en risc també com a mínim un miler de llocs de feina al sector. I clar, quin és el problema? Que a diferència del que va passar amb la Covid en aquell moment, ara no hi ha ajudes públiques. Bé, bàsicament les cases de colònies diuen que no podran sobreviure si no es resol el més aviat possible aquesta situació. Entrem més en detall i en parlem amb el senyor Werner Esteller, que és vicepresident de l'Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya, la CAC. Werner, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Les xifres són dures, realment. Posa en perill moltes coses, això.
Sí, les xifres són dures i, desgraciadament, les reconeixem de l'època Covid. I posa en risc, a banda de llocs de treball i d'una economia circular a la qual les cases de colònies es mouen principalment en entorns rurals, posa en risc un model educatiu únic a Catalunya. Clar, que són les colònies escolars.
El que parlem, Bernet, és que si s'han caigut aquestes reserves un 53%, és que possiblement els propis docents o els propis centres no tenen cap esperança de que s'arregli la situació.
Bueno, ara estem en el sistema de contractació nostre. Ara comencem la contractació de l'any vinent, perquè sempre contractem un any vista, i sempre ens hem mogut en un marc de confiança amb els mestres, perquè, bueno, ja ho entendràs ara ràpidament, ara ells venen de colònies i reserven de cada data de cada l'any vinent. Al setembre, quan hi ha un nombre, quan els professors ja estan ajustats en el seu nou curs, etc., ja reconfirmen, i al desembre fan el primer pagament de la bestreta quan ja han rebut els diners de les famílies. Això vol dir que ens movem en un mar de confiança, sempre ens ha passat, portem 50 anys en colònies, i sempre ens ha passat que les reserves d'ara són voluntats. Ara bé, també sabem que si no hi ha voluntats ara, al futur no hi haurà reserves. Això és una evidència que la tenim constatada.
Clar, ara, clar, és una intencionalitat aquesta caiguda, però és a dir, que si s'arregla a finals d'any, possiblement aquesta situació es reendreci, no?
No.
No.
A finals d'any ja no arribarem a temps, perquè a les cases de colònies, evidentment, no podem estar esperant fins a l'última hora per prendre una decisió al respecte de què fem amb el nostre negoci. Hi ha cases que ja manifesten que sí, al calendari d'ocupació hi ha una caiguda important. Pensa que estem parlant de que una casa de colònies, que és una instal·lació juvenil, fa les seves activitats per infants i joves. Hem nascut per això i és això el que fem. Si el 80% de l'activitat són colònies escolars, perquè és el període lectiu on els nens hi participen, si això hi ha una caiguda important, evidentment, per prendre decisions s'han de prendre amb una miqueta més de temps que no esperar fins a l'últim dia.
D'acord. Clar, aquesta serà, és una situació, suposo, que angoixant. Llavors, la temporada que ve es dona per perduda.
No, esperem que no. Esperem que ara, en l'inici d'aquest marc de contractació que tenim de maig-juny, que és en aquestes recollides de voluntats, hi hagi temps perquè el departament i docents s'asseguin amb responsabilitat i prevalgui una miqueta el sentit comú i la preservació d'aquest model educatiu de colònies escolars que tan beneficiós s'ha demostrat al llarg de temps que són. I, a més, és un model recolzat per mestres des dels inicis. Vull dir que ningú posa en dubte que les colònies escolars són una necessitat educativa i, a més, en un sistema, en una societat complexa com la que tenim, ningú ho posa en dubte. El que passa que ens hem trobat com a moneda de canvi.
Ah, això, aquí volia venir jo. Berner, us sentiu una mica hostatges i moneda de canvi davant de tota aquesta situació, aquest conflicte entre els docents i el departament?
Sí, per descomptat. Entenem, les reivindicacions les entenem, les compartim, les hem viscut en primera persona en aquí quan venen de colònies, de les seves necessitats i falta de recursos, el que també entenem que posar-nos a nosaltres, que si nosaltres hem de ser aquella palanca que obri les portes en una negociació, ostres, mal assumpto. Ja, per què? Perquè al final crec que és un conflicte laboral que han de poder resoldre sense posar en risc el model educatiu, que estem parlant de les pèrdues econòmiques, estem parlant de les pèrdues de llocs de treball, de tancaments de negocis, però no estem parlant del més important. És que la mainada, els nens, deixaran de fer colònies, que és per allò, pel que fem, tot el que fem, no? Pels beneficis que comporta en la mainada el fet d'anar a colònies.
Clar, però els professors diuen allò de que, clar, això és un xantatge emocional, que sí que és veritat, que és tot molt beneficiós, ningú ho posa en dubte el model i tots els beneficis que comporta, però que, clar, que és un xantatge emocional i per això es mantenen a la seva posició.
El mateix xantatge que estan fent servir segurament o un de similar amb el departament. Clar, aquí hem començat a jugar, diguéssim que en diferents, per dir-ho així, poso en paraules teves, de xantatges. Sí, el mateix que estan fent servir, les mateixes eines que estan fent servir ells amb el departament, nosaltres posem en evidència, no és un xantatge emocional, només posem en evidència allò que deixem de fer. Uh-huh. Allò que deixarem de... I a més hi ha un problema, que molta gent visualitza, bueno, aquest any no vindrem, ja vindrem l'any que ve. Bueno, sí, som.
Això volia preguntar-te, Berner, perquè, per exemple, abans parlava de possibilitat de tancament de negocis. Si tanca una casa de colònies, pot tornar a reobrir o tanca el negoci i ja no es pot recuperar? Fins que no...
És molt, molt difícil que torni a reobrir, perquè estem parlant d'unes llicències que renoven anualment amb el Departament de Joventut, en Salut, passem 1.000 inspeccions anuals que verifiquen que la casa està en condicions per rebre les colònies escolars d'estiu. Després hi ha cases que, evidentment, nosaltres som petites empreses, normalment familiars, poques tenen propietats, tenen una casa llogada per fer una activitat concreta, i clar, això és una roda que quan comences, quan decau una cosa, comencen a caure les altres i acabes en una dinàmica de... Ja no parlem ni de reinvenció de negoci, sinó de tancament, perquè nosaltres no podem fer cap altra activitat que no sigui la que hem nascut. Mm-hmm.
Doncs, senyor Bernat Esteller, vicepresident de l'Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya, espero i desitjo que aquesta situació s'arregli el més aviat possible. I que la gent no arribi al riu, en aquest cas. Tant de bo sigui així. Berner, moltíssimes gràcies per la xerrada, molt, molt amable.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia, gràcies. Bé, aquesta és la situació. I quan parlem de situacions o de sectors tan sensibles com educació, que, insisteixo, demà anunciaran les noves jornades de vaga, estarem pendents de tot això, i la que hi ha avui, que comença avui, que és la vaga de metges, són sectors que després parlarem de com està la situació. És una vaga que ara mateix està funcionant, arribava a la Sagrada Família aproximadament a aquesta hora. En sabrem després amb el Guillem. Són dos potes importants de la societat, sanitat i educació, molt vocacional, i que em dóna la sensació que l'administració no està gaire acostumada a, si em permeten l'expressió, que es posin de cul. I és cert, ara reivindiquen, es posen realment durs, i l'administració penso que davant de qüestions tan vocacionals com aquesta, tant de mirar el servei públic, no estan gaire acostumats. I per això em dóna la sensació que això s'està dilatant d'una manera indecent, diria jo, des del punt de vista d'usuari, d'educació i de sanitat, que l'administració ja no posi solució a aquestes coses, em sembla indecent, indecent. Moltes reunions allà dalt, al món de Sant Benet, molt bé, fantàstic, però posem solucions. Govern de tothom, posem solucions a aquestes coses. Bé, de seguida parlem d'estudis. Mira, una cosa realment força interessant, en educació també, de la que parlarem ara mateix, però molt interessant. I és que, i això és una molt bona nota positiva, s'obren ja de cara al curs vinent nous estudis d'FP, de segon grau, de funerària. Això es farà a Reus i a Terrassa. Això professionalitza el sector, dona sentit humà a moltes coses perquè hi ha una especial incidència en el tracte humà. Evidentment, enfoca joves cap a feina a un sector que té la seva continuïtat garantida. De seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, què tal teniu el vostre cor? Espero que bé, espero que molt bé, espero que batalli amb força i amb ganes. Parlem d'Inscor. Inscor s'encarrega de que tot això vagi funcionant bé. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Inscor cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I és que a més ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan més ho necessitis, per quan tu ho necessitis. Ràpid i sense demores. Tota la informació al web inscorbcn.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Es mi pofas.
¡Ay! ¿Qué ha dicho?
Sí, puedo.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Los precios tienen pinta de que seguirán subiendo. La Agencia Internacional de la Energía alerta de que la crisis actual es más grave que la del 73, 79 y la del 2022. Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Els serveis funeraris entren per primera vegada a l'oferta reglada de formació professional a Catalunya. És una bona notícia. És una bona notícia. És una bona notícia perquè, ostres, dona una mica de... Això, vull dir, això no és per supersticiosos ni molt menys. I aquí és on està el què, en els tabús i les supersticions. Aquí és on està el què. I per això és tan bona notícia d'això del que parlarem ara mateix. Una molt bona idea, la veritat. Bé, de fet, tothom hem de morir. És una qüestió i que és una realitat natural de la vida. Una altra cosa és que sigui una arribada a port o un naufragi. Això ja en parlaríem. Però d'entrada que morir, tothom morirem. Com deia sempre la meva iaia, nadie queda para simiente. Això és una expressió que sempre se m'ha quedat al cap d'una manera claríssima. Venimos a este mundo sin nada y nos vamos sin nada. I estem parlant d'un moment, no per la persona que ha mort, sinó per tot el seu entorn, familiars, fills, nets, en moltes ocasions també pares, mares, molt difícil. És un tràngol de la vida emocional molt difícil, on cal tenir un especial tacte, per la situació delicadíssima del moment. I pel que hem d'anar diverses vegades durant la nostra vida, fins que ens toqui a nosaltres. Nosaltres ja un cop ja ho mirarem des de dalt, i ja ho mirem des de dalt en tot cas, però en aquell moment serà el nostre entorn el que ho pateixi. Clar, darrere de tot això hi ha professionals que ho intenten fer amb millor o pitjor fortuna. Habitualment ho fan bé, però sempre hi ha hagut un què. Ara comença per primera vegada l'oferta reglada de formació professional a Catalunya. De fet, l'Institut Gaudí a Reus oferirà, a partir del curs vinent, un nou cicle formatiu de grau mitjà en serveis funeraris en col·laboració amb Funecam, amb l'empresa Funecam. Es tracta d'un programa dual que combinarà formació teòrica amb pràctiques reals en el sector, i els alumnes doncs es formaran en àmbits com el protocol, la cerimònia funerària, tanatoestètica. Tanatoestètica seria allò de, en tot cas, maquillatge, per exemple, funcionament de crematoris. Bàsicament hi ha un objectiu clar, o diversos objectius clars. Primer, professionalitzar un sector que fins ara no comptava amb itineraris formatius reglats, és a dir, no hi havia una titulació davant de tot això. I després, dins de tot això, es fa un especial incís en la humanització, amb el tracte, en aquesta situació delicada que explicava al principi de tot això. En parlem del tema amb la Carme Caral, que és directora de l'Institut Gaudí de Reus. Aquestes estudis es faran a Reus i a Terrassa. En aquest cas, parlem amb l'Institut Gaudí de Reus i amb la Carme, que és la seva directora. Carme, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres i atendre la nostra trucada, Carme.
De res, encantada.
Bé, explica'ns, com funcionarà d'entrada aquests nous estudis el proper any?
Aquests nous estudis, com tu molt bé has dit, són de 2.000 hores, com tots els cicles de grau mitjà i superior, no? I llavors funcionaria de manera que tenen una aula taller com tots els cicles formatius, que tindrem, bueno, unes coses concretes, si vols les esmeno, si no, no cal,
sí,
de l'aula taller.
Sí, el que creguis convenient, sí, sí.
Val, doncs, bueno, a l'aula taller, com això són... O sigui, totes les sortides professionals són o per treballar en un tanatori o treballar de serveis funeraris, tot el que té a veure amb serveis funeraris. Mm-hmm. Llavors, a l'aula de taller, nosaltres hem de tenir, a part de l'aula ordinària on fem la teoria, tenim un aula taller. A l'aula taller, doncs, ja ens han dit una sèrie de coses que s'han de tenir, que, per exemple, com els fèretres, camilles per transportar els difunts, proteccions de l'EPI per manipular els difunts. Després també tenim elements d'ornamentació, doncs, tant les corones com els rams, uh-huh, elements per tapar el cadàver, sudaris, bosses. Després també tenim carros portadifunts, llençols d'un sol ús, roba i sudaris, perquè hi ha gent, doncs, que prefereix vestir el difunt i no posar un sudari,
sí,
material de neteja i desinfecció. Després també per aplicar les tècniques de tanatoestètica, que llavors ja posem ja les ceres, les silicones, és tot el que per pintar i posar el difunt en condicions de tenir-lo exposat, i després prestatgeries. Això és el que ens demana el BOE com a elements que hem de tenir sí o sí a l'institut, a l'aula taller. I després, això es divideix en dos cursos, la part teòrica, on hi ha també les hores de formació al centre de treball, que és on aniran a fer la formació al tanatori, i llavors, perquè clar, nosaltres no tenim ni crematori, ni tenim una sala de vetlles, tot això, clar, l'alumnat ha d'anar a fer les pràctiques allà.
Uh-huh.
I com a mòduls així professionals que hauran de fer la part teòrica, doncs tenim de tot, no? Des de prestació dels serveis funeraris, com es mantenen les instal·lacions, unes hores de tanatoestètica, hi ha bastantes hores d'ofimàtica aplicada, perquè, clar, tots els serveis tenen els seus aplicatius concrets per fer servir. Després tenen l'anglès professional, que també això és comú a tots els mòduls, digitalització pels sectors productius, i després també hi ha el que és l'itinerari d'ocupabilitat, que és com, bueno, una miqueta com ensenyar l'alumne a fer els seus itineraris, els seus currículums. Bueno, això també és comú tots els cicles.
Carai.
I a segon...
Prou complet tot això, no?
Molt complet, molt complet.
Bueno, sí, estic ara flipant amb tot això que m'estàs dient. És prou complet.
Sí. Clar, crec és que, molt complet.
Perdona, Carme, crec que, a més, hi ha un, es farà un especial èmfasi en tot això que has dit, en l'acompanyament a les famílies, no? La formació per acompanyar les famílies, sí. I aquest component humà que és tan necessari en una situació tan dura com aquestes, no?
El component humà es treballa molt ja a segon. Perquè segon curs, ja quan a finals de primer i a segon curs ja van al tanatori a fer les pràctiques.
Possiblement aquest inici d'estudis trenca una mica estigma, no?, dins del sector, a més d'oferir una inserció laboral, evidentment.
Exacte. Jo penso que ha estat molt interessant que totes les tanatoris es posessin d'acord, parléssim amb el Ministeri d'Educació i diguessin, bueno, no hi ha una titulació oficial, clar, hi havia certificats de professionalitat, però clar, jo crec que amb aquest cicle també es trenca molt aquest tabú, perquè a més ha estat tota la gent, jo vaig parlar amb el gerent, sempre ho parlem, sí, de Funecamp, que és els que tenim el conveni de col·laboració, i sempre hem parlat del mateix des del primer dia. O sigui, els treballadors, quan arriben allà, qualsevol treballador que l'agafin allà per treballar, té molts tabús, no sap com funcionen aquests serveis. Clar. Clar, només veiem el tanatori quan anem a acompanyar amb algú o donar el pèsam amb algú que s'ha mort. Però, clar, darrere tot això hi ha tot un mecanisme supergran que és el que aprenen aquestes persones quan tinguin aquesta titulació. Jo considero que és molt important i trenca molts tabús,
Ja només com un concepte de formació professional i de tenir uns coneixements per entrar laboralment al sector, sinó, a més, insisteixo, en la part humana. La part humana és força important perquè, clar, en aquestes situacions vitals possiblement depens del tarannà d'una persona que t'atengui sense una formació més enllà de la que ha anat adquirint durant la vida, no? Possiblement.
Exactament.
Ostres, és que hem trigat molt, Carme, en fer tot això. Possiblement hi havia, davant del tabú de les persones, el tabú d'una administració que no acabava d'entrar dins d'aquest tipus de conceptes, no?
Exacte. I ara, amb aquest grau mitjà, jo penso que guanyarem moltíssim en qualitat del servei, amb tot.
I personal docent per donar les especialitats...
A veure, el personal docent per donar les especialitats, a banda d'un més específic que pot fer la tanatoestètica, que és el que diguéssim maquillar el difunt i tot això i preparar-lo per l'exposició, no? O exposició, no? Perquè hi ha gent que no el vol exposar, Vull dir, però bueno, sempre hi ha la tanatoestètica, es fa sempre. Llavors, altres professionals doncs, són els que ja tenim aquí precisament molts de la família professional de serveis a la comunitat i intervenció sociocomunitària, que és el que et comentava abans. Aquesta família professional de serveis a la comunitat té aquests professionals ja que ja els tenim aquí donant classe, que vindran de nous, evidentment, o els que hi hagin aquí que vulguin fer-ho, i tot és relacionat amb tot això que t'estic dient. Només amb el nom ja ho veus, no? És intervenció sociocomunitària i serveis a la comunitat. Són dues especialitats que ja les tenim aquí perquè ja fem aquests cicles que tot té a veure amb les persones.
Sí.
I llavors, per això també suposo que ha sigut un punt de que ens el donguessin aquí, a part de que teníem espai, no? I llavors, els altres són un especialista de tanatoestètica, que són poquetes hores en comparació a les altres.
Sí.
I després una persona que és la que explica la part d'ofimàtica, que aquesta persona té, doncs, és especialitat administratiu, per explicar més la part d'aplicatius informàtics ja específics de aquests serveis.
Doncs, Carme Queralt, directora de l'Institut Gaudiu de Reus, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i totes aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Molt bé, a disposar i pel que necessiteu.
Molt bé, molt amable, moltes gràcies. Una bona idea. Va, de seguida parlem d'economia i de curiositats aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad es una ley que está salvando a personas y dándoles efectivamente eso, una segunda oportunidad. La ley es clara, es una ley que te permite dejar tus deudas atrás y empezar desde cero. En Área Jurídica Global son especialistas en ley de segunda oportunidad y si tienes algún problema con esto, ellos te van a orientar, te van a decir por qué camino tienes que seguir, si se te puede aplicar, si no se te puede aplicar. Y tenemos por aquí con nosotros a Javier López, de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar con vosotros y de explicar a todo el mundo esta ley, como muy bien dices, ley de segunda oportunidad que cancela hasta el 100% de deudas sin tener que pagarlas.
Y Ariana López, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola a todos, muchas gracias por invitarme.
Bien, empecemos. ¿Quién se puede acoger a la ley de segunda oportunidad?
Pues el 99% de personas que nos llaman. Personas que tengan deudas, que se demuestre que no pueden pagarlas, que no tengan antecedentes penales por delitos socioeconómicos y que no hayan entrado en ley en los últimos 5 años, porque se tiene que repetir cada 5 años como máximo. 90% de personas o 90 y tantos% de personas que nos llaman.
De hecho, esto es cierto, 90 y pico% de personas. El otro día una clienta se puso en contacto con nosotros. Bueno, esta señora tenía una de sus trabajadoras de baja y tenía que pagar pues la parte correspondiente de la baja y un sueldo nuevo. Pues eso hacía que ya no le quedara el mismo dinero a fin de mes y que por lo tanto pues le dificultara todos sus pagos. Pues ha entrado en ley de segunda oportunidad. Y no pasa nada.
Muchas las posibilidades, como digo, hay que quitar ese miedo porque la ley es muy estricta y muy clara. Tiene que demostrarse buena fe, pero bueno, nosotros la buena fe se predispone. Nos tienen que demostrar que hemos hecho algo adrede. Hombre, un señor que gana 1 millón de euros y dice, pues mañana digo que los pierdo y cancelo todo, pues hombre, de un mes para otro 1 millón de euros no se pierden
tan fácilmente. No se pierden tan fácilmente, ¿no?
Pero, por ejemplo, un abuelo que avaló a su nieto para la compra de una vivienda.
Sí.
Ahora el nieto no puede pagar la hipoteca y le reclaman al pobre abuelo, que está cobrando una pensión de casi 2.000 euros, pero de golpe le reclaman 200.000 euros del aval. ¿Tiene 200.000 euros en la cuenta del abuelo? No, pues está en quiebra. Ley segunda oportunidad y le cancelamos el 100% del aval.
Área Jurídica Global, como estaban aquí explicándonos Javier y Ariana López, son especialistas en el tema. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com y el teléfono 990-77-50, 990-77-50.
Decía, importante destacar que llevamos más de 10.000 personas que han entrado en ley y han cancelado sus deudas. Somos el primer despacho que hizo la primera ley de segunda oportunidad en España. Tenemos oficinas en toda España y pueden confiar plenamente porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Somos los pioneros de esta ley en España.
990-77-50. Javier, Ariana López, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias.
Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
Busca Herrera en COPE y escríbenos.
Pedazo de fiesta hemos montado en Carrefour. Regalamos 100.000 eurazos. Sí, sí, 100.000.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Viajes El Corte Inglés propone un viaje que redefine lo extraordinario. Egipto. Viajarás por la historia en el Gran Museo y navegando por el Nilo. Y ahora sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de tu viaje. Desde 595 euros y con salidas más cerca de tu ciudad. Consulta condiciones. Reserva tu viaje a Egipto con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Torna de Paddle Cup by Cupra al teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja sabeu que des de fa molt de temps intentem ser una miqueta més savis i tenim la persona ideal que ens porta tot aquest estudi i seguiment de terminologies, d'expressions, de maneres, de formes. És l'Alfred López, divulgador, Alfred, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien hallado, querido amigo Cruz. Pues bueno, muy bien, muy bien.
Sí, me alegra.
Contento de estar aquí otra vez.
Yo sí que estoy contento que estés aquí, porque a veces me hace sentirme tan tonto cuando
me insultan, tan poco
leído cuando me dices cosas. Y, por ejemplo, tenemos hoy tres interesantísimas. Por ejemplo, desparpajo.
Desparpajo.
Mira qué desparpajo tiene esa persona. Palabra utilizada en frase. Mira qué desparpajo. Tiene un desparpajo. Pero, ¿cuál es el origen del término desparpajo? ¿De dónde viene esta palabra?
Pues procede de un verbo, del verbo desparpajar. Desparpajar, sí.
Este sí que lo he oído en mi vida.
El desparpajo procede del verbo desparpajar, que probablemente ahí sí que hay alguna duda. Se formó a partir del latín espargere, que quiere decir esparcir, o de expaleare, que derivado de palea, paja. Ahí. Por eso desparpajo, paja, suena a paja,
¿sí?
Con el sentido de esparcir o desparramar algo como si fuera paja. ¿Y qué haces cuando tú coges un puño de paja y lo lanza? No cae toda junta en un mismo sitio, ¿no?
No, se expande, se esparce, ¿no? Sí, sí.
Y es que son primeros usos de desparpajar, aludía precisamente a dispersar o esparcir, pero con el tiempo también pasó a emplearse de forma coloquial para referirse al que habla mucho, sin orden y demasiado cuidado, ¿no? O sea, que lanza las cosas, lanza las ideas,
hablando,
lanza...
sin filtro.
Y ahí está. Y no va todo dirigido a uno, sino que va dirigido a toda una audiencia de personas que pueden estar escuchando. Son este tipo de personas que cuando hablas tú los notas, ¿no? Que van en el tren o en un bar o tal, que van hablando y que hablan a una persona, pero que tú sabes que está hablando para todos los que estamos allí, todos los del restaurante, todos los del vagón del tren, etcétera, ¿no? Dice, este tío quiere que yo me entere de lo que está explicando, ¿no? Está esparciendo todas esas curiosidades, anécdotas o sus cosas que está.
Pero eso
que está explicando.
No se aplicaba así ahora, ¿no? No se aplica de esta manera.
No. Y ahora ya viene. Eso en principio lo de desparpajar.
Vale, de acuerdo.
El que lanzaba de una manera, el que hablaba de una manera para que todo el mundo escuchase, ¿no? Ya te digo, que hablaba mucho, sin orden y sin demasiado cuidado. Y de esa evolución nació desparpajo, que era la palabra que hoy se usa para describir la soltura, el desembarazo y la naturalidad con que una persona habla o actúa sin mostrar timidez ni inseguridad. ¿Por qué? Porque aquellas personas que lanzaban y que hablaban de esta manera para que lo escuchase todo el mundo y lo lanzaban como si el que lanza paja, o sea,
sí,
se esparce, lo hacían porque eran personas que no eran tímidas, que eran personas extrovertidas, ¿no?
Y eso. Terminó bastante positivo, de una connotación positiva.
Pero por eso mismo, o sea, el acto puede ser más molesto, ¿no? Pero que estas personas, pues son las personas que tienen desparpajo, ¿no? Y de ahí que el origen se vincula al desorden de algo esparcido, que acabó el nombre de una actitud viva, suelta y segura al expresarse, ¿no? Estas personas que se les ve que tienen seguridad y tal.
Que tienen desparpajo. Sí, básicamente tienen desparpajo. Es una connotación que bien. Más, ara parlem de les persones que condueixen de forma professional, que són xoferes, xofers en català, ¿no? Però de dónde viene ese término? ¿De dónde viene el término chofer?
Pues, como bien dice, designa una persona que conduce un automóvil como profesión, ¿no? Pues su origen etimológico se encuentra en el francés chauffeur.
Sí, claro, esa castellanizada de chauffeur, chauffeur.
Sí, escrito chauffeur, C-H-A-U-F-F-E-U-R, chauffeur. ¿No?
Somos así.
Que era una voz que en un principio se refería no a los conductores, sino a los fogoneros encargados de alimentar el fuego de las locomotoras a vapor. Sí, sí.
Vaya, yo pensaba que había nacido ya con el automóvil.
No. Además, no al que conducía la locomotora a vapor,
sino al
fogonero.
Ah, bueno, al fogonero, vaya.
Al fogonero, sí.
Aquí iba dándole paradas de carbón.
De carbón para que fuese la locomotora. Y es que este término derivaba del verbo francés chauffeur, que significaba calentar, ya que su labor consistía precisamente en mantener la caldera a temperatura necesaria para que la máquina funcionara. Y con el paso del tiempo, muchos de aquellos fogoneros pasaron a ocuparse también de la conducción de la locomotora. Sí, sí.
Pues, choferes, ya lo sabéis que vuestro origen está en los fogoneros de las máquinas de ferrocarril a vapor. Alfred López, como siempre, muchísimas gracias.
Un placer. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Cuídate mucho. Doncs això ho tenim, ¿eh? Chofer. Fixeu-vos, ¿eh? Com evoluciona el llenguatge que utilitzem. de xofer el que posava carbó a la màquina, no el maquinista, encara que després sí que va acabar sent el maquinista, i es veu que és allò que passa, no?, que les professions es van simplificant. Va, recordeu que totes les xerrades que hem tingut aquí, doncs, les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, busqueu Cope Catalunya, allà trobareu totes les xerrades. I ara arribem a la una. Tancarem darrere, obrirem migdia, i obrirem migdia per parlar de què? D'una gran notícia. D'una gran notícia en l'avanç científic, perquè ja han relacionat, bueno, preocupant notícia en tot cas, pesticides amb càncer colorectal en persones menors de 50 anys. En parlem. Va, arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Quatre coses i tornem de seguida.